aquest estudi, però abans, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana acabarà amb poca pluja i en temperatures pràcticament d'allò que arribarà la setmana que ve, és la primavera.
De plena primavera, sí, pugen les temperatures. De fet, ahir ja vam tenir valors elevats i avui màximes que es mouren entre els 19 i els 23 graus, amb un matí de sol i núvols prims i després a la tarda més núvols i fins i tot algun ruixat cap a les comarques del sud. Demà s'esperen xàfecs a partir del migdia, el Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i el cap de setmana el passarem sense pluja i amb temperatures més altes. Però ara abrigueu-vos que fa fred.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Juguet. Bon dia.
Molt bon dia, s'ha reobert el carril a la C58 per un accident arribant a la Meridiana de Barcelona, però encara amb més de 6 quilòmetres de congestió des del tram de Ripollet en sentit sud. Per tant, paciència, i continuen també trams amb més aturades de l'habitual per accidents ja normalitzats, com a la B10, al Bon Pastor en sentit Trinitat, que ha provocat cues a la C31 des de Badalona, pràcticament normalitzat tot aquest tram, o també a l'A2 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, encara amb 6 quilòmetres d'aturades en sentit est. Retencions habituals en altres vies, pel Vallès sobretot, amb 4 quilòmetres de cues a Barberà en sentit nord i 5 més a Santa Perpètua pel que fa a la P7, o les rondes, com sempre, en sentit Llobregat, però també en sentit Besòs, a la B10 per la zona franca i a la B20 entre Esplugues i Sarrià. És tot des del RAC, bon dia.
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment, tria el teu Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata, no li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
I acabem aquests apunts aquí al Monarra Q, senzillament dient que d'aquí uns segons el president Aragonès en aquest estudi.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Amb 3 minuts el president de la Generalitat en aquest estudi abans, però... Inglés amb l'Eva. Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Les vacances de Setmana Santa semblen capritxoses. De vegades cauen abans i de vegades després. Per això, al Corte Inglés et proposen que et preparis ja amb una selecció de productes pensats per a gaudir-les. Per als més casolans, una selecció de conjunts de jardí amb un 20% de descompte. I la coberteria de 113 peces Lambda Swilling abans sortia per 595 euros i ara per 416 euros amb 50. I en alimentació, pernil d'encevall ibèric 50% raça ibèrica, peça de 7 quilos a 99 euros. A més, t'ho porten a casa en menys de 2 hores, amb la seva tarifa plana. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega de l'app del Corte Inglés i hi veuràs, també allà, l'oportunitat d'equipar-te amb tot. Del 14 al 21 de març, avança't a les vacances de Setmana Santa al Corte Inglés. I per cert, ja et pots inscriure a la 44a cursa El Corte Inglés, que se celebrarà el diumenge 5 de maig. Si ho fas abans del 12 d'abril, aconseguiràs el teu dorsal personalitzat. Inscripcions gratuïtes a cursaelcorteinglés.cat. Connecta't ja a la cursa. I que acabis de passar un bon dia.
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Bankinter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclosa la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Em miro al meu bany i penso, això necessita un canvi, ho visualitzo. Uf, m'encanta, vaig a Bauhaus, vull aquest mirall, i el moble també, res m'atura. I tot al millor preu, m'ajuden en tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, bany nou, així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Cavalcar sobre el llom d'un drac, volar fins al cim de l'Himàlaia i dormir en una cabana del Far West. Viu només a PortAventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar. Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Esterresa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a CEPSA.es.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot tenim el que necessites pels teus projectes. Portes, finestres, paviments, cuines, banys, eines... Ho tenim. Compra on compren els experts. Estalvia com estalvien els experts. Ara a la teva botiga i a Brico Depot ponés.
Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que jo les he sentit totes? Cupra Formentor. Canviar és el que ens fa sentir. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment. PVP a la Península i les Balears si es finança amb Volkswagen Bank. També híbrid endollable. Més emocions a CupraOfficial.es.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Els que fan un rasca de l'11 per diversió, ben rascat. Els que sempre juguen plegats al rasca milionari, ben compartit. I a tots els que han guanyat un premi amb el rasca Cleopatra, ben celebrat. A tots els que jugueu als rasques de l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es. Peugeot.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 9 i 8 minuts. President Aragonès, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Avança les eleccions pel bé del país o pel bé d'Esquerra? Digui, sigui'm sincer.
Avanço les eleccions perquè no tenim pressupostos i el país no té més temps a perdre. Tenim una sequera que necessita que tots hi posem el millor de nosaltres mateixos i això vol dir que el Parlament, els diputats i diputades, destinem els recursos del pressupost també a combatre la sequera. Tenim moltes altres urgències, sigui en l'àmbit educatiu, però també grans projectes de país que han de continuar endavant i no tenim temps per perdre. Per tant, un govern que és un govern que hem estat en aquests 3 anys fent avançar el país. En l'últim any i mig ho hem fet amb menys suport parlamentari, però igualment arribant a acords. Si arriba un moment en què els pressupostos ja no poden tirar endavant, el que no podem fer és fer perdre la ciutadania un any, quan tenim aquestes urgències.
No es podia esgotar la legislatura prorrogant els pressupostos, per exemple, i aprovant algunes de les partides, bàsicament les més conflictives o les més necessàries, com salut, educació o sequera, a través de decrets llei, per exemple?
Aquesta és una proposta que van fer els comuns en el ple, però jo crec que hem de parlar a la ciutadania com persones adultes. Llavors, els pressupostos sencers, no. Però fascicles, sí. tot per projectes que han estat enmig de la polèmica, que no estan als pressupostos. Ostres, jo la veritat, a mi em costa d'entendre, A mi em costa d'entendre aquesta dinàmica. Per tant, els pressupostos eren uns pressupostos molt bons, expansius, 2.400 milions d'euros més, en l'últim any en què podem fer creixements d'aquest tipus, perquè l'any que ve Brussel·les ja ha dit, tornen aquelles regles fiscals, allò de el sostre de dèficit, l'objectiu de deute, que a vegades ens pot sonar complicat, però que al final vol dir que tenim menys marge. L'any que ve tindrem menys marge per créixer, perquè els diners hauran d'anar destinats a reduir deute. Brussel·les ja ho ha dit. Aquest any encara no. Teníem 2.400 milions i tenim uns problemes per atendre. Llavors s'ha decidit que no. Jo crec que és una irresponsabilitat i, per tant, davant de la irresponsabilitat. Perquè la reflexió és, si amb uns pressupostos que pugen 2.400 milions d'euros, que hi ha ingressos per poder arribar a acords i que tothom pugui dir, escolta'm, hem pogut contribuir en l'àmbit d'educació, en l'àmbit de sanitat perquè hi hagi més recursos. Si amb tot això, aquí hi ha hagut una majoria de partits i partits que havien donat suport als pressupostos abans, com Comuns i Junts, que diuen, miri, ara això no ens va bé, bueno, doncs a què destinaran aquest any? Abans del febrer del 25. Per tant, eleccions que fem el més ràpid possible, no perdem el temps, no fem perdre temps a la gent, i per tant que la ciutadania es pugui pronunciar.
I quan li feia la primera pregunta de si ha avançat les eleccions pel bé del país o pel bé d'Esquerra, és que les eleccions, en principi, ara quan es convé que enganxaran amb Junts sense candidat, el PSC empastifat pel tema, o possiblement empastifat pel tema del cas Cascoldo. Possiblement s'estalviaran un estiu amb el tema de la sequera pel capdavant. És a dir, aquestes també són raons, no? O no?
No. És a dir, ahir es tomben els pressupostos. I un govern que se li tomben els pressupostos ha de tenir alternatives per davant. Un govern que té el suport estable només de 33 diputats davant d'un repte com la sequera, escolti'm, jo puc fer de tot. Aquesta legislatura, en els moments més complicats, he dit, escolti'm, el país no pot tornar a eleccions cada dos per tres. El meu objectiu era completar la legislatura als quatre anys. Quan Junts va decidir que sortia del govern perquè estàvem negociant amb Madrid, per acabar al cap d'un any ells negociant amb Madrid, i vaig dir, escolti'm, el govern ha de tirar endavant. Havíem de fer acords amb partits que són molt diferents. Escolti'm, he arribat a acords amb el cap de l'oposició, que el cap de l'oposició sempre voldrà el lloc del president. Escolti'm, hem estat capaços d'arribar a acords, i he cedit. Però hi ha un moment en què hi ha coses que no depenen de mi.
Entén, president, que la gent pugui dir, escolti'm, vagin tots plegats, tota la política a pastafang, perquè és que ja portem des de l'any 2010 que és que no s'acaba una legislatura en aquest país.
Miri si ho entenc, que jo també penso el mateix moltes vegades, perquè jo ja porto uns quants anys implicat políticament i he treballat molts pressupostos. Ostres, hem viscut pressupostos que retallaven despesa. Pressupostos que els increments servien només, escolta'm, per pagar la factura de la llum. I aquests pressupostos que ens permeten dir, doncs va, anem a fer una aposta per l'educació, tenim un problema amb el resultat que visualitzen els resultats PISA, escolta'm, anem a fer una aposta. 700 milions d'euros més per educació, un creixement del 10%. Reservem una partida pel que les recomanacions dels experts ja puguin començar l'1 de setembre. Aquestes primeres mesures per als últims 3 mesos de l'any i, per tant, principi del proper curs. I per tant, ostres, uns pressupostos realment expansius que si tots prioritzéssim el benestar dels ciutadans estarien aprovats, no en tinc cap mena de dubte, però que aquí es comencen a barrejar tot de coses i tothom va posant allò, aquella condició que sap que l'altre no acceptarà. Miri, jo puc ser molt flexible, puc cedir molt, però que no puc fer és fer cedir els altres, no?
Anem a parlar de...
Però entenc aquesta sensació de la gent i he escoltat a les 8 del matí, no?, al davantal. I és que hi estic d'acord, sí. Jo per això volia arribar al febrer del 25. I quan deia, arribaré al febrer del 25, hi havia molts partits de l'oposició que deien, però això és debilitat, agafar-se el que diric. No, per complir la feina.
Per tant,
però per complir la feina necessitem recursos.
Per tant, considera que a data d'avui hi haurà molta sanció?
Jo espero que no, i espero que siguem capaços de transmetre a la ciutadania que, com a mínim, en el meu cas, sempre hem posat la responsabilitat per davant. Per mi el més fàcil era quedar-me un any més. Perquè, què em poden fer una moció de censura? Es poden posar d'acord per tombar els pressupostos, però no es poden posar d'acord tota l'oposició per trobar un president alternatiu. Per tant, jo em podia quedar aquí. Però el país ha de renunciar a 1.000 milions d'euros per combatre la sequera? Catalunya ha de renunciar i hem de fer perdre temps als ciutadans i dir, miri, escolti'm, els recursos per millorar l'educació ja els trobarem l'any que ve. No, no. No podem fer perdre més el temps a la gent. Per tant, en el moment en què es tomen els pressupostos, eleccions el primer dia que es pot, que és el 12 de maig.
Ara ho comentarem, de tot plegat, què passarà i què pot passar en aquestes eleccions, però per un tema de timing, quan pren la decisió? Quin dia pren la decisió i veu té clar que seran eleccions? En algun moment
això,
diu...
Això no és una dia. Qüestió que de cop i volta...
Ho comença a preveure?
Jo fa una setmana, dimecres de la setmana passada, veig que tal com estan anant les coses, hi ha una probabilitat de que els pressupostos no tirin endavant.
T'han parlat del moment que apareix en la sessió de control, ja sé que el Viac hi diu el que diu.
Sí, però que veus que les posicions dels diferents grups no són la de deixar una escletxa per poder cedir. Quan tu dius o blanc o negre en una negociació, estàs deixant molt poc espai per l'acord, perquè al final els acords sempre són els grisos, més foscos o més clars. I per tant començo a veure que això pot ser més complicat del que seria raonable pensar, i que crec que el que tothom pensava, que és que aquests pressupostos tirarien endavant. I per tant, davant d'aquesta situació, començo a rumiar quins escenaris s'obren, i l'escenari d'eleccions jo crec que és el que des del punt de vista democràtic, des del punt de vista de no fer perdre temps a la gent, i des del punt de vista de responsabilitat política, és el que tocava fer.
Quan diumenge avui escoltàvem a Ernest Urtasun en una conferència que va donar, un míting que va donar el diumenge, en aquell moment quan escolta Ernest Urtasun, home molt proper a Yolanda Díaz, vaja, una de les mantretes, és quan diu ui.
És quan... Intentem-ho fins a l'últim minut, però crec que no tindrem marge. És a dir, dimecres passat veig que el marge... que hi ha una probabilitat de que els pressupostos no tirin endavant, que el marge s'estreny, i el diumenge es veu que és impossible. Perquè... m'ha tocat fer moltes negociacions. Has de deixar sempre una porta oberta si vols arribar a l'acord. I allà no hi havia cap matís. I crec que és una irresponsabilitat per part dels comuns.
I per creu per què? Per què ho fan?
Això ho hem d'explicar ells.
Ho sé, però per què creu vostè que ho fan, llavors?
Pel Hard Rock, no. Home, perquè el Hard Rock no hi és.
Què diuen?
Però el Hard Rock no està als pressupostos.
Home, és evident. Clar, és que no s'aprova uns pressupostos on el Hard Rock no està als pressupostos. Això
clar,
és evident.
És una mica kafkià. És a dir, no hi ha cap mesura. No s'hi destina ni un euro. Sí que hi havia mesures i s'hi destinaven euros en pressupostos que els comuns sí que van aprovar passat, però aquest any no hi era. El PSC posava com a condició que s'aprovés el pla urbanístic del Hard Rock abans de votar els pressupostos. No s'ha votat. I això és perquè té la seva tramitació i també perquè tothom ha posat la responsabilitat per davant. I, escolta, malgrat tot això...
Considera que vostè... estava al mig d'una batalla entre els comuns i el PSC?
A vegades m'ha donat aquesta sensació. I crec que,
I que ha pagat vostè per culpa de tot
però
això?
Però és que no he pagat jo.
El país?
Ha pagat la ciutadania. És a dir...
O sigui, aquesta guerra entre el PSC...
Sap què he pagat? Els ensenyants, mestres i professorat, que havíem arribat a un acord perquè tornessin a les condicions prèvies a les retallades a l'àmbit salarial. Però això necessitava pressupostos. Doncs miri, hauran d'esperar.
En aquesta batalla que diu d'un cantó i l'altre, és que és molt difícil moltes vegades que la ciutadania ho pugui entendre.
És a dir, a mi m'és moltes vegades difícil d'entendre.
Perquè ho entenguem, president. És a dir, tot això comença perquè no hi ha una bona relació entre el PSC i els comuns a l'Ajuntament de Barcelona. O és així?
Aquesta pot ser una explicació. Al final, doncs, tothom s'haurà d'explicar. Però l'any passat va ser possible un acord de pressupostos amb els mateixos que aquest any l'haguessin pogut fer. I l'any passat, fins i tot, el PSC va situar el tema aquest del Hard Rock, que per mi és una qüestió que no té l'entitat suficient perquè sigui condició ni per aprovar ni per rebutjar uns pressupostos. Però en tot cas es va posar. Vam arribar a una entesa, perquè per mi el més important eren els pressupostos que s'havien d'aprovar i, per tant, miri, doncs cedeixes una mica, llavors no va ser un problema. És veritat que aleshores a l'Ajuntament de Barcelona hi havia Ada Colau d'alcaldessa i potser li interessava que els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona tiressin endavant. Ara aquest element no hi és, però jo no sóc qui ha de jutjar això, això ho hauran d'explicar ells.
Yolanda Díaz, va trucar-la?
Vam parlar el dimarts, sí, sí.
El dimarts és abans d'ahir.
Sí, sí, el
per dia abans de la votació. La situació.
Bé, al final tothom està al cas de com estaven anant les converses. La informació circula i va haver-hi la possibilitat de parlar. Jo no vaig demanar, escolta'm, que aquí es doni cap ordre de res, però sapiguem que és una irresponsabilitat pels ciutadans de Catalunya.
Què li va dir ella?
En tot cas, el que ella va dir ho ha d'explicar ella.
Segur,
però,
crec
que, però els resultats estan a la vista, d'on hem acabat.
Però perquè ella no li interessava o perquè ella no té poder?
En tot cas, això ho han de dir ells. Però miri, no ho sé, han volgut bloquejar uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya i al final no hi ha pressupostos ni aquí ni allà. Jo crec que, o sigui, jo si fos Pedro Sánchez estaria una mica enfadat, perquè clar, per una discussió que no té res a veure amb el pressupost del Parlament de Catalunya, de retruc no hi ha pressupostos ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. I els pressupostos de Catalunya eren molt importants, i els de l'estat espanyol, que s'haguessin hagut de negociar, que s'haguessin hagut de batallar, també ens donaven oportunitats per Catalunya, perquè teníem una oportunitat d'obtenir recursos i fer passos endavant, i haurem d'esperar. Doncs miri, ens han fet esperar, ens han fet perdre un temps preciós que no haurien d'estar fent campanya electoral, sinó que haurien d'estar servint a la ciutadania. Jo ho he intentat, però al final tinc 33 diputats de 135, i bé, si la ciutadania me'n dona més, doncs tindré més força per fer-ho. Però crec que és bo també en política i en tota la vida reconèixer els límits, quan pots fer una cosa i quan no.
Digue'm la veritat, president, creu que ha de col·laborar alguna cosa a veure en aquesta decisió?
Això han d'explicar als comuns quins són els seus mecanismes interns. Jo, vaja, segur que ajudar perquè s'aprovessin els pressupostos no s'ha fet. I per tant, en tot cas, ja seran ells qui explicaran quins són els seus debats interns.
Té raó la Lola García quan avui escriu La Vanguardia que Yolanda Díaz no es té cap simpatia perquè li van intentar tombar la reforma laboral?
Però a veure, si anem així, aquí no s'aprovarà res mai de la vida.
Però això li va retreure per telèfon, ella?
L'última votació del de Yolanda Díaz al Congrés de Diputats, que era un decret llei sobre temes laborals, va decaure per Podemos. Per tant, jo crec que aquí hi ha algú que té problemes de gestió del seu espai. Perquè si tu et presentes unes eleccions i 6 diputats de Podemos et tomben el Real Decret Llei en l'àmbit de treball, el primer que presentes, uns que anaven amb tu les eleccions i els altres que anaven amb tu les eleccions tomben els pressupostos del govern de Catalunya i impedeixen que hi hagi pressupostos a Espanya, ostres, tenen feina, eh? Per tant, si tenen feina, no els distreguem i que s'endrecin internament.
Tot aquest moviment, això és una opinió gairebé més d'anàlisi política, no pas de president de la Generalitat, perquè ja prou feines té vostè com a president de la Generalitat, però creu que aquest moviment posa en perill també el govern d'Espanya?
Jo no ho sé, és a dir, crec que no. I en tot cas serà una decisió que tindrà el president del govern espanyol a les seves mans. Hi havia l'oportunitat de negociar i acordar uns bons pressupostos generals de l'Estat. Esquerra Republicana havia mostrat la predisposició a negociar, sent exigents, però amb voluntat d'arribar a un acord. I a més, teníem aspectes molt importants. El traspàs de Rodalies, que necessita d'una consignació pressupostària. Els 150 milions d'euros per infraestructures de recerca a Catalunya. Catalunya, des del punt de vista científic, d'infraestructures científiques, estem avançant molt i tenim molts projectes i una part han de venir de l'Estat. Les inversions en infraestructures, que veiem quina és l'execució, i aquí era molt important posar clàusules de compliment de les inversions. Doncs tot això queda en l'aire, evidentment.
Quan va parlar amb Pedro Sánchez l'última vegada?
Jo crec que devia ser en el sopar del Mobile.
Sí. No ha informat a Pedro Sánchez d'aquesta convocatòria electoral?
Directament?
No.
Jo no em dedico a anar trucant tot el dia.
No, mai, jo m'imagino que és el president del govern d'Espanya.
Però està plenament informat, està informat de primera mà per, diguem, els enllaços habituals.
No, que perquè li he fet arribar a Pedro Sánchez que Yolanda Díaz li està complicant molt la vida.
Això ho sap perfectament i evidentment, en les converses habituals que hi han entre els equips que porten doncs a
ell
les relacions...
No va poder fer res.
Però això li ha de preguntar a Pedro Sánchez.
Ja, ara no s'hi m'ho posarà, però sí, li preguntaré. Però,
ja li preguntaré.
Però clar, el normal seria que ell intentés quadrar a sumar amb els comuns, no? Això seria el més lògic, no? Tenint en compte que hi ha una part del govern d'Espanya on hi ha una representació d'un grup de gent que podria haver ajudat a que els pressupostos a Catalunya poguessin tirar
però
endavant.
Això ho ha de respondre Pedro Sánchez, ho han de respondre Yolanda Díaz. Mm. És a dir, al final jo amb qui arribo a acords és el Parlament de Catalunya amb el PSC i volíem arribar a acords amb els comuns, que ha estat possible en tots els pressupostos anteriors, que he portat al Parlament, com a conseller d'Economia i com a president de la Generalitat, en tots hem arribat a acords amb els comuns. En els anteriors hi havia, sí que hi havia qüestions del Hard Rock, en aquest és el primer que no hi ha res del Hard Rock, però és el primer que se'ns tomba per les raons del Hard Rock. Clar, llavors aquí, el Hard Rock és l'excusa. Jo estic convençut que aquí hi ha hagut una decisió política de dir ens hem de singularitzar, hem de poder allò que es diu marcar perfil, perquè hi haurà eleccions d'aquí un any i
se'ls ha anat a les mans?
Jo crec que és allò una mica que ha acabat pitjor del que pensaven, perquè suposo que ells comptaven en tenir pressupostos generals de l'Estat.
Una altra opció hauria estat demanat, per exemple, a Pedro Sánchez, que Salvador Illa que el convencés que acceptés fer marxa enrere amb el Hard Rock. S'ho va plantejar, això?
El Hard Rock no està en el pressupost.
Això és veritat.
Salvador Illa demanava que s'aprovés el pla urbanístic del Hard Rock abans d'aprovar el pressupost. No s'ha aprovat. Vam plantejar al PSC una opció que era, escolta'm, no anem per la part urbanística, anem pel tema de la fiscalitat. El 2014, aleshores Convergència i Unió, el PSC i PP, al Parlament, van aprovar una fiscalitat favorable, un benefici fiscal per Hard Rock. Passava del 55% que paguen els casinos actualment al 10%. O sigui, una rebaixa considerable. Jo vaig votar en contra. Jo era el diputat que portava aquesta llei per Esquerra. I vaig votar en contra d'aquesta rebaixa i vaig ser molt contundent. Aquesta majoria continua existint ara al Parlament, perquè Junts, PSC i PP sumen majoria. I s'hi afegiria Ciutadans i Vox entusiastament, segur. Per tant, aquí hi havia posat que el PSC canviés d'opinió i s'obrís a modificar això. No vam aconseguir res més que una voluntat genèrica...
De
no
que pogués passar.
Sí, però...
Home, molt llavors quan li van dir això als comuns, què van dir?
Que era massa genèric. I, per tant, que tampoc els servia.
O sigui, vostès van arribar a convèncer el PSC de fer el canvi perquè ens entenguem de fiscalitat...
De... un compromís de que...
D'estudiar-ho, de parlar-ne i no pugui passar.
De fer una... Ha fet una comparativa a nivell europeu, de situar-ho a la mitjana europea, aquesta fiscalitat, que és bastant més alta que la que es va preveure per part de Convergència, PSC i PP el 2014, i per tant hi havia una voluntat d'explorar això. Però això tampoc va servir. És a dir, crec que al final la qüestió era no votar els pressupostos per... Una qüestió de la conveniència política que ells creuen que tenen, que jo no la veig enlloc.
Però quan va començar a veure això, president, no li va venir de gust trucar a Pedro Sánchez, no vostè, o qui sigui, a través dels intermediaris i demanar que fes alguna cosa?
Totes les trucades que s'havien de fer i tots els contactes s'han fet, tothom estava al cas i, evidentment, hi ha hagut partits que s'han mogut.
I per què? I llavors, va estudiar la possibilitat de l'opció de Junts, quan va veure que no es movia en els comuns?
Amb Junts ens ha costat molt. Ens costa molt moltes coses que no ens haurien de costar. Però ens ha costat negociar aquests pressupostos. Primer, perquè va costar molt muntar les primeres reunions. Us preparem unes propostes, les tindrem dilluns que ve, i aquest dilluns que ve anava sent l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre, i al final llegeixo un dia a casa, quan em llevo, llegir La Vanguardia, em trobo les propostes allà i aquell dia sí que fèiem la reunió. Però bé, escolta'm, no és moment de fer retrets. Junts es mantenia inamovible amb unes rebaixes fiscals que et suposaven 1.200 milions d'euros menys. Llavors, més enllà de la posició ideològica sobre la fiscalitat, hi ha una qüestió molt pràctica. Molt bé, d'on ho traiem? L'Andreu Mascolell, crec que era un article aquest cap de setmana, deia, la primera pregunta davant d'això ha de ser: d'on ho vols treure? Però llavors veiem si la decisió és seriosa. La resposta era, no només era, no era explicar d'on es volia treure, si dir, no, i a més, dos huevos duros, i a més, puja a la despesa aquí i tal. Llavors, a veure, baixar ingressos i pujar despesa, això no quadra. Per tant, demostra que no hi havia una voluntat real d'arribar a un acord.
I igualment, quan salta pels aires tot el tema dels comuns, tornar a trucar a la porta de Junts no era factible?
Amb Junts els diem, escolteu, hi ha una proposta que teniu sobre la taula, que és el 70% de totes les mesures que demanàveu, que afecten a la despesa, estan incloses. Us ho incorporem. No ens demaneu que rebaixem ingressos, perquè aleshores se'ns desquadra tot. Per tant, ho teniu sobre la taula. No, ha d'incloure una rebaixa fiscal, ha d'incloure una rebaixa fiscal. Clar, llavors és que ho posen impossible. Perquè, a més, la rebaixa fiscal no depèn només de 33 diputats d'Esquerra. Hauríem d'anar a buscar un altre grup. Per tant, aquí el que veiem és que els grups parlamentaris han anat posant condicions que, més enllà del que pensés el govern, era impossible que acceptés un altre grup del Parlament. Necessitàvem tres grups, com a mínim. Llavors, s'anaven posant condicions incompatibles entre ells. I jo crec que tot per un càlcul electoral.
Anem a les eleccions del 12 de maig. Si Esquerra no guanya les eleccions, vostè plegarà?
Jo, com a president de la Generalitat, el meu objectiu és revalidar la presidència de la Generalitat. I estic convençut que farem tot el possible per tenir la confiança de la ciutadania que ho avali. I a partir d'aquí, si els resultats no fossin favorables, ja prendrem les decisions.
És a dir, vostè en el cas que no sigui reelegit president, es veu amb un escó del Parlament de Catalunya fent d'oposició?
Els presidents de la Generalitat han de mantenir una... Són dipositaris, durant el temps que exerceixen la presidència, de la dignitat de la institució. I després també. Per tant, jo he treballat per ser un bon president de la Generalitat, per restaurar la institucionalitat, perquè es tornés a veure la Generalitat de Catalunya com un govern previsible, fiable, seriós, que compleix els seus compromisos, que davant dels problemes no n'afegeix més, sinó que intenta buscar solucions, fins i tot cedint, perquè en política, quan no tens majoria absoluta, has de cedir, escolti'm, disposats a cedir, disposats a arribar a acords, i per tant, crec que, des d'aquest punt de vista, del respecte a la institució de la presidència de la Generalitat, he treballat molt perquè sigui així. Per tant, que ningú tingui cap dubte que en el futur, algun dia arribarà, espero que sigui d'aquí uns anys, doncs quan no sigui president, evidentment, seguiré amb el mateix criteri de mantenir la dignitat de la institució de la presidència de la Generalitat, aleshores ja com a expresident. Però jo em presento per guanyar aquestes eleccions.
Si una cosa queda clara, president, és que a hores d'ara, segur que no hi haurà majoria absoluta per part d'Esquerra Republicana, per tant hi hauria un pacte, ni Esquerra Republicana ni ningú, caldrà pactar. Caldrà pactar per governar. En aquests moments la idea del president de la Generalitat és anar per una línia com els últims anys amb Junts i la CUP, o la possibilitat de fer un tripartit d'esquerres?
Primer s'haurà de pronunciar la ciutadania.
D'acord, això és evident.
I per tant, jo el que vull és que la ciutadania, un cop es pronunciï...
Però la ciutadania, president, no ha de saber en qui vol pactar cadascun, que és un mantra que anem repetint a cada eleccions. Perquè no senti enganyar, perquè hi haurà molta gent que voldrà esquerra i dirà, però jo prefereixo que hi hagi un pacte amb les esquerres. I una altra que dirà, no, jo vull que sigui un pacte independentista.
Un pacte per fer què?
Vostè dirà.
La meva proposta és, per continuar avançant per la plena llibertat del país i continuar avançant com hem fet aquests anys, vam començar la legislatura amb 9 presos polítics i l'acabem amb una llei d'amnistia a Provença. Tot ha estat gràcies a moltíssima gent. No m'estic posant només jo la medalla. Però crec que alguna cosa hi hem contribuït, perquè abans no era possible. I ara ha estat possible. Vam començar la legislatura amb un país devastat per la Covid, amb uns serveis públics molt, molt afeblits i amb una economia també molt tocada. I avui tenim una economia que va bé, que té molts reptes, però que va bé, rècord d'exportacions, creixem per sobre de la Unió Europea, l'atur més baix dels últims anys, i uns serveis públics que s'han reforçat i que encara queda camí. Per tant, jo vull continuar aquesta línia, i la continuaré amb qui em doni suport. Evidentment, amb el PSC són molt incompatibles els projectes de país. L'horitzó nacional és molt difícil. Jo defenso una consulta perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar si vol la independència o no, i el PSC la rebutja. Jo defenso que Catalunya recapti tots els impostos i els gestionem des d'aquí, i que per tant no haguem d'estar pendents de si l'Estat compleix o no l'execució d'inversions, sinó que ens ho fem nosaltres, i ja ho descomptem després del que hem de portar a l'Estat, i el PSC diu que no, que això són privilegis. Per tant, el meu model i el del PSC són incompatibles.
Per tant,
no?
Proposa reeditar un govern de coalició independentista amb Junts per Catalunya.
Tant de bo fos possible, però jo crec que aquesta pregunta no l'he de respondre jo. Perquè qui va decidir sortir del govern de Catalunya va ser Junts. Jo no vaig decidir que sortissin. De fet, van fer una consulta interna.
Per tant,
Pere Aragonès,
el candidat Pere Aragonès d'Esquerra Republicana, president sortint de la Generalitat de Catalunya, la seva prioritat és pactar amb Junts i veurem si Junts vol o no vol. Però la seva prioritat és pactar amb Junts per Catalunya.
La meva prioritat és un acord que ens permeti avançar nacionalment i socialment.
Però això, evidentment, amb el PSC és difícil.
Amb el PSC és difícil. Poden canviar, perquè, escolti'm, deien que no a l'amnistia, i en vídeos del Salvador Illa de campanya electoral, dient, no?, l'amnistia, res de res, i Avui s'aprova el Congrés.
Però dubto que Salvador Illa vulgui anar, com ha dit fa uns moments, cap a la plena llibertat del país.
Crec que és evident que no. I que, per tant, aquí hi ha dos models que es confronten. La qüestió és, els altres voldran acompanyar-me? És a dir...
I si no el volen acompanyar i, no hi ha, i per l'altre cantó no hi ha la voluntat d'avançar per la llibertat del país, amb qui pactarà?
Hauran d'explicar-ho també a la ciutadania. I potser aquesta pregunta també l'han de respondre abans de les eleccions. És a dir, aquell Junts per Catalunya que decideix abandonar el govern perquè se'ns demana que si no acabem amb explorar les negociacions amb l'Estat, que havien de dir no a tot, recordeu, no a tot, ens deien, i per tant, diu, surten del govern perquè no estaven pel no a tot. Ara ells estan negociant. Benvinguts a la negociació. Perfecte. Bueno, la pregunta és, aquells que van sortir del govern estarien disposats a donar-me suport com a president? I crec que la pregunta l'han de respondre ells.
Però vostè estirarà la mà a pactar amb Junts per Catalunya?
Nosaltres estirarem la mà a tothom qui vulgui avançar cap a la llibertat de Catalunya i cap a la justícia social.
Per tant,
si Junts vol avançar cap aquí, doncs trobarem punts d'entesa. Si la CUP vol avançar cap aquí, trobarem punts d'entesa. Si els comuns volen avançar cap aquí, trobarem punts d'entesa. Però
no li costa veure un tripartit ara amb els comuns? Després d'això?
Amb els comuns costarà veure acords, però jo crec que al final també les urnes ens posaran a lloc a tots. A mi, als comuns, a Junts, al PSC, a la CUP, a tothom. I per tant seran el que definiran quin és el marge de pactes. Però crec que a Catalunya, un dels problemes per mi, de debat de la política catalana, i potser algunes vegades hi he contribuït, i per tant entomo la meva culpa, és que hem parlat massa del qui i poc del què. I el que és el que és important. No només en l'aspecte de l'horitzó nacional, que és importantíssim, perquè és el que dona consistència també a qualsevol projecte i a un govern, no?, evidentment, però també hem de parlar del què en termes de... Aquí hi ha dos models, també. Junts i PSC, que es barallen en tot, però es posen d'acord en tot el que sigui. Més ciment i projectes que... potser fa 30 anys es podien imaginar, però que ara jo crec que no són els prioritaris. Hem aconseguit una gran inversió. Posaré un exemple sorprenent d'això. Hem aconseguit una gran inversió industrial a Catalunya, la inversió d'una empresa sud-coreana, Lotte, que fabricarà uns components de bateries per cotxe elèctric. Mont-roig del Camp. Allà s'ha de fer una modificació urbanística perquè l'empresa es pugui instal·lar. Ostres, en aquella Junts vota en contra. El Hard Rock sí, El Hard Rock, i exigim-ho al Parlament, que tampoc haguessin aprovat els pressupostos, per això. Però això sí, però la indústria no. I està a 15 quilòmetres de distància, un lloc de l'altre. Jo crec que també aquí hi ha alguns partits que aposten per un model del passat i d'altres que sabem que el futur de Catalunya, també econòmicament, està en la recerca i el coneixement i en la indústria arreu del territori, sí, en un sector primari fort.
President, si Junts per Catalunya queda per davant d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions, donaran suport a qui hagi guanyat?
Primer hi han d'haver-hi les eleccions,
sí, esclar.
I jo treballaré no per quedar davant de Junts, jo treballaré per guanyar les eleccions.
Val, si Junts guanya les eleccions, vostè li dona suport?
Com en tot, un cop passin les coses, si acaben passant, s'hauran de parlar. És a dir, crec que la mateixa resposta li donaran tots els candidats que es puguin asseure en aquesta taula.
Li dic, per exemple, d'una altra manera, si el candidat de Junts és Carles Puigdemont, l'investiran?
Dependrà de si és possible arribar a acords, quin resultat ha tret. Escolti'm, el candidat a les últimes eleccions, el 14 de febrer del 2021, el número 1 de Junts era Carles Puigdemont i, escolti'm, va quedar tercer. Per tant, veurem ara la ciutadania. És a dir, a mi em sembla molt bé que tots els partits presentin a qui creguin millor i que tothom ha de tenir el dret a presentar-se. I, per tant, és la manera de poder tenir els debats, saber què pensa cadascú sobre tots els temes.
I m'agradaria que Carles Puigdemont fos el candidat de Junts?
A mi el que m'agradaria és que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya amb llibertat. A partir d'aquí, jo no votaré Junts. Per tant, aquí presentin, per mi és indiferent. Que facin a qui creguin que va millor. Però jo el que voldria és que Carles Puigdemont, però més, Toni Comín i Marta Rovira i Rubén Wagensberg puguin tornar a Catalunya en plena llibertat. I per tant, per això he batallat des del primer dia. Hem estat obsessionats en acabar amb la repressió. Per això es van aconseguir uns indults. Per això es va reformar un codi penal que avui permet que hi hagi persones que es puguin presentar a les eleccions que no es podien presentar, fins i tot sense aprovar l'amnistia, pot haver-hi persones que han vist recuperat els seus drets polítics. I això és positiu, no?
Però la pregunta és molt fàcil. Tant, és a dir, quan li preguntava per Carles Puigdemont, la pregunta és molt senzilla. Qui faria abans presidència, Carles Puigdemont o Salvador Illa?
Crec que aquesta pregunta l'han de fer els altres candidats. Davant d'aquestes dues opcions,
per mi... Vostè tindria l'opció.
La millor opció, i ara queda malament que ho digui jo, Pere Aragonès.
D'acord, és a dir, però si Pere Aragonès no és, jo li pregunto, a qui donaria suport abans, a Carles Puigdemont o Salvador Illa?
Dependrà de quin és el programa. Evidentment, jo ja li dic, amb el senyor Illa podem tenir acords en algunes coses. Miri, ens hem posat d'acord amb uns pressupostos, però és evident que els objectius de país són absolutament diferents.
I amb el president Puigdemont on es pot fallar?
Jo crec que amb els objectius de país hi coincidim, però també s'ha de veure si en tots els altres àmbits hi ha acord, i, escolti'm, jo esperaré que, si guanyo les eleccions, poder comptar amb el seu suport. De moment, escolti'm, sempre, en els últims 10 anys, sempre, que un candidat de Convergència, o de Junts, després, ha quedat primer dins del bloc independentista, sempre va comptar amb el suport d'Esquerra. Sempre van fer-li costat. Fins i tot quan crèiem que, escolta'm, potser s'estava equivocant, és igual, però ja vam ser fent-li costat. En un moment en què això ha canviat les tornes, hem vist que no ha estat així. Però en qualsevol cas, el 12 de maig es tornaran a repartir les cartes, en el sentit que la ciutadania repartirà la confiança entre les diferents opcions, i per tant s'ha d'obrir una nova etapa. I la nova etapa també s'ha d'obrir amb l'amnistia, i ens ha de permetre que el país miri cap endavant. El país mereix mirar endavant. No ens hem de quedar atrapats fa 8 anys o fa 6 anys, o atrapats a fa 25 anys, que és el que ens proposa el PSC, eh? Per tant, crec que hem de mirar cap endavant i aprofitar les oportunitats que tenim.
Pel que interpreto, president, si m'equivoco, m'ho diu, els votants d'Esquerra no sabran abans de les eleccions si els seus vots serviran per formar un govern independentista o un tripartit d'esquerres.
Els votants d'Esquerra sabran i saben a les eleccions que tenen la millor proposta pel futur d'aquest país. I nosaltres sortim a les eleccions a guanyar. No som un projecte subsidiari de ningú.
Ja,
no
guanyar,
som subsidiari de
si
ningú.
Es guanya,
i jo voldré arribar a acords. I els acords es faran en base al programa. I jo crec que tenim l'oportunitat en els propers 4 anys d'aconseguir grans passos, d'aconseguir un finançament singular per Catalunya, sí, i d'aconseguir també les bases per poder tenir una consulta, un referèndum reconegut sobre la independència de Catalunya. Qui m'acompanyi en això, benvingut. A mi m'agradaria que fos moltíssima gent, i a partir d'aquí serà en base al què.
6 anys i mig després de l'1 d'octubre, no té la sensació, en general, parlava d'aquest davantal de les 8 del matí d'avui, que l'independentisme, el votant independentista, la persona que és independentista i que no ho ha deixat de ser, està fins als nassos dels partits independentistes, que són incapaços de recosir les permanents històriques ferides que han tingut.
Jo he intentat arribar a tots aquests acords, i vaja...
No té cap responsabilitat vostè, president?
Jo he fet tot el que estava a les meves mans. Evidentment, a toro passat sempre diries, miri, doncs això potser ho faria diferent, ara em costa veure-ho, però vull recordar, és a dir, nosaltres hem estat defensant una opció que se'ns va criticar molt, que era aprofitar la conjuntura parlamentària al Congrés de Diputats per fer seure el govern espanyol en una taula, i se'ns ha dit de tot. Se'ns va dir tant que Junts va marxar del govern per això. Jo crec que equivocadament. Al final de la pel·lícula és que estan fent el mateix que fa Esquerra. No sé si valia la pena trencar el govern, aquesta debilitat, aquesta agró, per acabar fent el mateix. Però bé, en tot cas, jo respecto les decisions de tot, no? Però insisteixo, el proper 12 de maig, aquí hi haurà dos projectes polítics que s'enfrontaran, que són els dos projectes que en horitzó de país i en model econòmic i social, doncs són distants, són incompatibles. El projecte del PSC i el projecte d'Esquerra Republicana.
Passa una cosa, que és que ara m'estan informant d'un fet que, evidentment, es podia saber. Primer, que no li fa por que aquest avançament electoral doni ales a partits, diguem-ho, que populistes, xenòfobs, l'ultradreta, etcètera, etcètera?
Mira, jo espero que no.
La millor manera... Fa uns minuts, Silvio Riols ha compartit un vídeo amb el lema Salvem Catalunya, on, tot i no dir clarament que es presentarà al Parlament, sí que hi apareix una senyera sobre una imatge del Parlament.
Però això ho podia fer ara i ho podia fer al febrer del 25. I al febrer del 25 hagués tingut més temps per preparar-se. Per tant, jo no puc assumir la responsabilitat de les conseqüències dels que van tombat els pressupostos al Parlament. Perquè ahir en el Parlament, abans de la votació, se'm va dir, si no té pressupostos, vostè ha de convocar eleccions. I al final ho he pres amb el meu criteri, no perquè m'ho diguessin uns diputats de l'oposició, però crec que aleshores el que no es pot dir és acusar-me d'això.
Descarta de totes totes cap pacte amb Aliança Catalana?
Absolutament.
Jéssica Albiach ha assegurat que vostè va posar Sergi Sabrià al govern perquè ja estava preparant-se per anar a les eleccions. Ho acaba de dir a Onda Cero.
Hace un mes y medio, el que siempre había sido el jefe de campañas electorales de Esquerra Republicana, el señor Sergi Sabrià, entró en el gobierno de la Generalitat. Me refiero, el presidente hizo una remodelación y creó su comité de campaña dentro del gobierno de la Generalitat. Por tanto, sí que me gustaría señalar que sencillamente Aragonés ha convocado elecciones cuando a él le ha convenido.
O sigui, està dient que Sergi Sabrià...
Claríssimament. Els comuns han de donar explicacions a la ciutadania de per què han tombat els pressupostos més socials que s'han presentat mai al Parlament. Els pressupostos que acaben amb les retallades dels docents, les retallades salarials, els pressupostos que ens permeten tenir 1.000 milions de lluita contra la sequera, els pressupostos que per primera vegada en la història hi havia més de 1.000 milions d'euros per recerca, coneixement, i els pressupostos que tenien el pressupost més alt en cultura i llengua de tota la història. Això és el que hem de donar explicacions. El que passa és que no en volen donar, com no han volgut en cap moment assumir les conseqüències del no al pressupost. Ni els comuns, ni Junts. Fixin-se del que han estat parlant. Han estat parlant del pressupost? No. Han estat parlant d'excuses polítiques tots plegats per no donar explicacions davant de la ciutadania. Al final, miri, cada diputat és dipositari d'un vot al Parlament de Catalunya. I tothom ha d'assumir les conseqüències de les seves votacions. Per això jo he batallat cada any perquè s'aprovessin pressupostos. M'he menjat gripaus perquè s'aprovessin pressupostos, perquè els pressupostos eren bons pel país. No ha estat gens còmode, perquè crec que s'ha de posar sempre per davant els interessos de país. Sempre, sempre. Ara aquí tothom trobarà excuses. Doncs miri, jo crec que ho haurien d'haver pensat ahir. Perquè, escolteu, sou conscients que ens obliga a prendre decisions, no, si es tomben els pressupostos? És igual, fes el que creguis convenient. Doncs, al final, es prenen decisions. Si no hagués convocat eleccions ahir, tota aquesta politiqueria que estem sentint m'estaria dient, ha de convocar eleccions, no s'atreveix, vostè s'està aferrant a la cadira, el govern més feble de la història de Catalunya. Ho hem sentit mil vegades. Llavors, estem prenent el pèl al personal? Perquè a mi em dóna a vegades la sensació que estem prenent el pèl al personal. Llavors, jo no vull prendre el pèl a la gent. Jo a la gent no li prometo el que no puc fer. I, miri, prometre poc i complir-ho tot. I crec que la política aniria molt millor si anéssim per aquí. I parlar a la gent com a persones adultes.
Quina sensació, escolta, govern... no l'havia vist mai? Perdoni, t'han emprenyat.
És que, miri, potser és per trajectòria personal. Però jo he vist les negociacions pressupostàries d'aquest país quan hi havia retallades. Com en el Parlament es retallaven els serveis públics del nostre país. Per les situacions que fossin. Per la crisi financera, perquè pujaven els interessos del deute, perquè t'obligava Montoro i Brussel·les, pel que sigui. I això era molt dolorós. Ho estem revertint. Jo vaig entrar en el Departament d'Economia quan Oriol Junqueras era vicepresident i conseller com a secretari d'Economia. Les farmàcies cobraven a gairebé 4 mesos. I vam posar ordre als pagaments a les farmàcies. Va ser el primer que vam fer. Posar ordre. I vam anar fent i consolidant. I, escolti, els farmacèutics saben que des d'aquell moment no han tingut cap impagament i que s'ha millorat moltíssim. I hem tornat a pagar a 30-35 dies com correspon. Hem anat batallant per restaurar tots els drets perduts. Catalunya estava endeutadíssima i, evidentment, el deute continua amb els números, però en relació a la nostra capacitat de retorn hem millorat moltíssim. El fla que ens el feia servir el Montoro per collar políticament a la Generalitat, a la que hem tingut l'oportunitat que el govern espanyol assumeixi una part. És a dir, hem avançat molt, costa molt avançar cada pas. Aleshores, que per una cosa, que no té res a veure amb el pressupost, o per la conveniència política, com ha fet Junts, a dir, escolti'm, jo ja hands off, jo aquí no em mullo, no, i per tant poso una condició impossible per quedar bé. Aquests pressupostos no acabin revertint a la ciutadania. Amb la sequera que tenim, perquè clar, hi haurà una campanya electoral, però jo continuaré fent de president. I, com pertoca, i assumint la responsabilitat, seguiré treballant per pal·liar els efectes de la sequera en aquest país. I, per tant, escolti'm, això ho assumeixo. Fins a l'últim dia governarem al servei de la ciutadania del país. Per tant, estic emprenyat. Sí, ens haguéssim pogut estalviar aquestes eleccions. Sí, ens haguéssim pogut estalviar el que ha provocat que els pressupostos més alts de la història de la Generalitat de Catalunya hagin acabat a la paperera de la història per interessos partidistes. Sí, ens ho haguéssim pogut estalviar. Quan? Per tant, s'ha d'acabar aquesta manera de fer política. Llavors, el 12 de maig, que hi hagi un reset, si us plau, i entenguem que la política... Per què vam començar a implicar-nos políticament? Per millorar la vida de la gent. Llavors, quan entres en una determinada roda que els interessos de partit et poden capturar, torna a pensar on estaves al principi, quan vas anar a penjar el primer cartell, quan vas anar doncs, a la primera mobilització, manifestació, no?
Sí.
Al servei de la ciutadania, sempre.
President, en queda poca estona, deixem preguntar-li alguns temes. Per exemple, avui s'aprova l'amnistia al Congrés dels Diputats, la llei de l'amnistia.
Molt important, i és una grandíssima notícia per molta gent que deixarà de patir, i que espero que permeti que els exiliats puguin retornar en llibertat, i que deixi d'haver-hi aquesta amenaça contra desenes de persones i totes les seves famílies. Miri, al principis d'abril comença un judici a Natàlia Garriga, consellera de Cultura del Govern, una grandíssima consellera de Cultura, la que ha aconseguit incrementar el pressupost de la cultura com mai, i els resultats estan a la vista, l'impuls cultural que està tenint el país, contra Lluís Salvadó i contra Josep Maria Jové. Escolti'm, podem dir, si l'amnistia no haguéssim estat aquest mes i mig de mes, s'ho haguessin estalviat, cert, però arribarà l'amnistia i, per tant, ells tres deixaran de patir, i moltíssima altra gent.
Té els tècnics fets, president? És a dir, quan efectes pràctics, per parlar dels de la gent que està exiliada, estem parlant de Carles Puigdemont, de Marta Rovira, de Ruben Wagensberg, Ruben Wagensberg podria tornar, sense saber què passaria, podran tornar a Catalunya?
Bé, hi ha uns terminis que són coneguts per tothom. Hi haurà una tramitació al Senat, aquesta tramitació doncs, intentaran allargar-la al PP, però donant per descomptat això, doncs ens anirem a que durant el mes de maig s'aprovaria definitivament la llei d'amnistia, segurament a finals de maig, i després hi ha un període, sembla que és de 2 mesos, doncs en els que els tribunals estaran... és el que obliga els tribunals, que durant aquest període... decideixin, sí, apliquin la llei, no arbitràriament, sinó que apliquin la llei, i per tant totes aquelles causes que hi havien que queden acollides a la llei d'amnistia es retirin.
Després d'aquests 3 anys a Palau, encara té ganes de continuar sent president?
Treballar pel teu país és sempre un privilegi, i fer-ho des de la màxima institució, com a català i com a persona que s'estima el seu país, és un privilegi. Per tant, jo, mentre em segueixi amb forces i consideri que puc aportar més que no pas treure, no? Si puc aportar més, que el balanç és positiu, doncs seguiré estant-hi i amb tota la força i amb tota l'energia, no? Per això havíem presentat uns pressupostos que ens permetien fer un salt endavant tan gran, no? I que ara es lamenten. Fixi que els pressupostos, abans de que assumís la presidència, provocaven manifestacions als sindicats en contra, manifestacions del món de la cultura en contra. Últim, i aquests 3 últims anys els pressupostos els hem acordat amb sindicats i amb patronals, el món de la cultura demanant l'aprovació, la taula del tercer sector.
Què fem malament?
En tot cas, no haver tingut més vots al Parlament, i això no depèn només de mi, no? Per tant, fixin-se, que és uns pressupostos que tantíssima gent demanava i que uns pocs han decidit desaprofitar.
Em pot explicar quan s'hagués posat la primera pedra al projecte del Hard Rock?
Això no ho pot dir ningú, però ja li dic jo que aquest 2024 ni de lluny. És a dir, això, portem 12 anys parlant d'aquest projecte i veurem quan hi haurà. Bàsicament, perquè la tramitació urbanística...
Però me'n recordo de ser el dòlar del son.
Clar, és que això té uns avantpassats, diguem que van... Clar, i era un context, en aquell moment, en què teníem un atur superior al 20%, i que alguns partits van dir, van posar això com a excusa. Ara no hi és, això. Però ens podem imaginar coses noves i projectes que crec que poden ser molt més positius. Però, en tot cas, hi ha una tramitació urbanística en marxa, i en aquesta tramitació urbanística els privats han anat adquirint uns drets. Llavors jo podria sortir i al Parlament i dir, el Hard Rock no es farà. Però estaria mentint a la gent. perquè hi ha uns drets, és a dir, ens trobaríem un recurs als tribunals, ens podíem trobar que un jutge diu, escolti, vostè van atorgar una llicència de casino, hi ha hagut un procediment urbanístic, vostè no s'ho pot ventilar així com així, i a més, potser encara hauríem de pagar, no? Que això ja seria el colmo. No?
Avui sorti... fa uns moments Míriam Nogueres li han preguntat als matins de TV3 si Junts per Catalunya estaria disposat a pactar amb Esquerra. Ara es posa això.
Nosaltres el que no estem disposats és a que es falti els acords que signem. Per nosaltres és importantíssima la lleialtat, perquè la lleialtat entre nosaltres al final és la lleialtat al nostre país. Aquí s'hi ha posat molt partidisme, nosaltres prioritzem el nostre país. Els que fins ara han faltat a la paraula, els que fins ara han posat el partit per davant, estan disposats a posar el país d'una vegada per davant.
Què li sembla, president?
Miri, jo podria ara entrar a posar el dit a l'ull, però jo crec que no és el que la gent desitja que passi. I crec que hem de tenir una manera de fer política i també d'expressar-nos públicament, que si el que volem és que en un futur hi hagin acords, doncs no ho posem més difícil encara. Per tant, jo el que li dic és, els acords als quals arribi Esquerra, després de les eleccions del 12 de maig, es basaran en el què? En avançar en el que sempre hem defensat, que és la independència de Catalunya, que és una societat amb igualtat d'oportunitats per tothom, una societat, evidentment, que sigui capaç de fer front al canvi climàtic i de generar oportunitats arreu del territori. I aquest és el nostre objectiu. Crec que la politiqueria massa temps ha estat parlant del qui, del com, i l'important és el què. Uh-huh. I crec que això és el que és bàsic.
Politiqueria, pregunto, politiqueria també és no votar els pressupostos a Espanya després de que no s'aprovin els de Catalunya?
En tot cas, és en base al què. És a dir, si...
A vostès els pressupostos d'Espanya no els agradaven?
És que no els hem vist.
Per tant, no descarta que algun dia es puguin aprovar aquests pressupostos?
Sí, clar, si hi ha un acord, sí.
I en canvi Pedro Sánchez ha decidit tirar pel dret i dir que els 24 no, els 25.
Però aquesta és la seva decisió, no la meva.
Per tant, vostès no estaven en contra de poder-los votar encara que no s'hagin votat aquí.
Nosaltres haguéssim estudiat el projecte de pressupostos generals de l'Estat. Primera cosa, s'han complert els acords d'investidura que ja es podien donar per complerts, perquè algunes coses havien d'estar incloses en els pressupostos generals de l'Estat. Mm-hmm. Hi havia també, doncs, qüestions de terminis, de tirar endavant... per exemple, aquest primer trimestre, i això entenc que quedi alterat per la convocatòria d'eleccions, ens havíem de reunir per abordar qüestions de finançament. Clar, amb un govern que ha convocat eleccions, puc entendre que diguem, bueno, doncs ho deixem per després, no? Perquè amb quins acords, no? La solidesa dels acords és molt més feble, no? Però primer, avaluar. S'han complert els acords d'investidura? Sí, molt bé. Si s'han complert, quines propostes hi ha pel pressupost? Doncs miri, hem d'avançar en aquest àmbit, en aquest àmbit, en aquest àmbit. I a partir d'aquí, predisposició...
Ha sorprès a vostè, la veritat, que ahir sortís Pedro Sánchez dient patant endavant acords fins als pressupostos prorrogats fins al 25?
Jo crec que és evident que en un context electoral el què, que és l'important, pot quedar molt més matisat per quin és el que es projecta, el que es percep, no? I potser conscient d'això ha dit, escolta, mira, deixem-ho passar i anem a parlar dels del 25. No ho sé, crec que també desaprofita una oportunitat, però en tot cas és la seva decisió.
Ara parlava d'algunes dels acords que hi havia. Com alteren aquestes eleccions alguns dels acords que ja tenia fet el govern de la Generalitat amb el govern d'Espanya? Estic parlant, per exemple, de les competències de migració o, per exemple, un element importantíssim que fa molts anys que es parla, que és el traspàs de Rodalies.
Tot això continua. La part que depèn de nosaltres continua. El traspàs de Rodalies, hi ha un calendari fet en què hi ha tota una part de treballs que el que necessita en un traspàs tan complex. És el més important traspàs de poder de l'Estat a Catalunya des del desplegament dels Mossos d'Esquadra. Per tant, estem parlant dels últims 20 anys. Això requereix d'un treball i la gestió d'infraestructures i de la xarxa de trens, i es pot imaginar que aquí, i veient el que passa cada dia, necessita inversions, una posada al dia i tota una part tècnica molt complexa que s'ha de treballar. Tot això està en marxa, tots aquests tràmits estan en marxa. Crec que hi ha un ampli consens al Parlament de Catalunya que el traspàs de Rodalies s'ha de fer, que independentment dels resultats electorals, jo crec que aquest consens no perdrà la majoria al Parlament de Catalunya, i per tant nosaltres seguirem treballant amb tots els grups de treball, perquè també és veritat que abans del 12 de maig no hi haurà cap decisió definitiva políticament que s'hagi de prendre sobre el traspàs de Rodalies. Per tant, continuarem treballant.
I anant acabant, un element important, cada quant truca el Servei Meteorològic de Catalunya, president?
Miri, tenim el contacte permanent amb la directora, sí? Del Servei Meteorològic de Catalunya, i per tant, la informació, si no és diària, és cada dos dies.
Li pregunto, pregunta molt sovint quan plourà?
Sí.
I la resposta quina és?
Bé, doncs a cada moment la que pot ser, és a dir, hem tingut
unes pluges... Però, per
exemple,
hi ha, pel que l'informen des del Servei Meteorològic, hi ha l'opció de que pugui ploure...